Seguim al carrer Major i estàvem parlant de les noves tecnologies amb en Marc Crescenti, investigador del centre, del centre tecnològic Eurecat. Ariana de la Calle, estàvem parlant de les patents.
Estàvem parlant de les patents i ara, per canviar una miqueta de tema, m'agradaria preguntar-li al Marc personalment com ha arribat a ser investigador, com va ser aquest canvi fins a arribar a Eurecat.
Jo vaig estudiar enginyeria industrial a la Politècnica i després també vaig fer algun màster d'especialització, etc. I després de fer aquests estudis, doncs ja vaig començar a treballar en un centre tecnològic a Barcelona. He estat uns 10 anys a Barcelona treballant en un parell de centres tecnològics i després va sortir una oportunitat aquí a Amposta, un altre centre tecnològic que començava. I de fet és on estic ara mateix, no? Perquè es feu una idea, abans els centres tecnològics n'hi havia molts i eren independents i des del 2015 doncs s'ha produït una integració de centres tecnològics. Jo treballo en un centre abans que estava en Posta, no? I segueixo allà, però ara l'empresa és una empresa, una mateixa empresa que té la seu a Barcelona, però que té diferents centres distribuïts arreu del territori, que són aquests diferents centres que hi havia antigament, no?
Doncs estem parlant d'un mateix centre tecnològic per a tota Catalunya.
Sí, és un centre tecnològic que està distribuït territorialment arreu de tota Catalunya, i hi ha centres, doncs, jo estic a Amposta, n'hi ha a Reus, n'hi ha a Tarragona, n'hi ha a Lleida, n'hi ha a Girona, i després, òbviament, n'hi ha també a Barcelona, que és on estan els principals.
Ja m'agradaria parlar de premis, ara. Us han donat premis com a centre, t'han donat premis a tu com a individualment. Explica'ns una mica.
Sí, a veure, una de les maneres d'aconseguir reconeixement doncs, són els premis, no? I a mi, per exemple, me n'han donat un parell com a investigador del centre, no? En un dels projectes que treballo, doncs, bueno, hem aconseguit reconeixements en diferents fires que es fan, fires especialitzades, no? I, per exemple, un d'ells va ser aquí a Barcelona, un altre va ser a Moscou, etc. I és una de les maneres d'aconseguir doncs, aquests reconeixements a la teva feina que realment s'agraeix, no?
Fins i tot a Moscou vau anar?
Sí. Un dels premis era a Moscou, que ens van convidar a participar i ens van donar finalment el premi. I és una experiència molt, molt xula, no? Perquè bueno, implica tot el viatge, una sèrie d'events, no? Que s'organitzen, conferències, etc. I finalment doncs, una gala amb els premis i tot això. I està molt xulo.
I per què van ser aquests premis?
Doncs, és referent a una tecnologia que estem desenvolupant dins el centre, que és sobre impressió 3D, i que és per fabricar peces reforçades amb fibres de carboni mitjançant tecnologies d'impressió 3D.
O sigui, tot està relacionat amb la impressió 3D. Podríem seguir que és un dels projectes més importants ara del centre tecnològic?
No, a veure, com a centre tecnològic no. Com a centre tecnològic toquem moltes tecnologies diferents. El que passa és que jo, dins del centre tecnològic, sí que estic especialitzat en les tecnologies d'impressió 3D.
Amb les impressions 3D, quin és el futur de tota aquesta tecnologia, no només la impressió 3D?
Cada tecnologia és molt diferent i té uns, bueno, unes projeccions de futur doncs, molt, molt diferents. No? Hi ha tecnologies que potser tenen un recorregut molt llarg, altres que potser tenen un recorregut més curt, però que no, això no vol dir que no siguin útils ni necessàries, no?
Uh-huh.
I bé, concretament amb el tema de les tecnologies d'impressió 3D, doncs, bueno, els reptes són molt diversos des del punt de vista d'aconseguir fabricar materials, no? Amb diferents tipus de materials, metalls, no? Plàstics, ceràmics, materials reforçats, no? Que és, per exemple, un dels projectes en els que estic involucrat jo, reforçats amb fibres.
Uh-huh.
I després també, per exemple, des de l'àmbit de la pròpia tecnologia de fabricació, doncs aconseguir que sigui més productiva, Per exemple, si volem fabricar vehicles, doncs necessitem que siguin tecnologies molt ràpides i actualment no ho són, no? Per tant, hi ha molts reptes en molts àmbits diferents. Encara queda molt camí per recórrer.
Doncs moltes gràcies, Marc Crescenti, investigador del centre, per venir avui a Carrer Major i explicar-nos una miqueta com és el teu dia a dia.
Gràcies.
Gràcies a tu també, Ariadna.
Gràcies, Marina.
De 9 a 12, Carrer Major.
I ara volem anar fins a Altafulla perquè, per fi, avui Marc Pérez ens torna a parlar d'esports.
Estàs escoltant Carrer Major amb Altafulla Ràdio, 107.4 FM.
Marc, avui ens portes al Multivolei 2018. A veure, què és això?
Doncs sí, Marina, és una proposta innovadora, podem dir. És cert que és tercera edició enguany aquí a Altafulla, també és una activitat que es realitza a Torredembarra. I bé, cal destacar que és una activitat innovadora perquè aquí al territori català doncs és poc comú trobar aquesta iniciativa que prové de Saragossa. Per tant, doncs, és una iniciativa que és forània, podem dir, però que a poc s'està consolidant com a mínim aquí al Baix Gaià. Per parlar de tot plegat, doncs avui ens acompanyen via telefònica dos dels responsables d'aquesta iniciativa del Multivolei. Ells són Diego Carreras i Elena Pájaros. Buenos días, ¿qué tal, cómo estáis?
Hola, bon dia.
De moment només podem connectar amb el Diego, ara estem intentant connectar amb l'Elena, però Diego, ¿estáis ya de camino a Altafulla o cuándo llegáis?
No, llegaremos mañana por la mañana, haremos un poco todo el traslado desde Zaragoza con todo el material y estaremos por allí ya a partir de la hora de comer.
Ara sí, ja podem connectar amb l'Elena. Elena, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿También llegas mañana a Altafulla?
Sí, claro, mañana ya estaremos por ahí para preparar todo.
Tercera edición del Multivolei Altafulla, después del éxito de las dos ediciones anteriores, ¿qué expectativas tenéis este año?
Bueno, pues yo creo que parecidas. Es un evento que está consolidado ya. Además, no solo allí, sino como has visto muy bien antes en la entradilla, en Torredembarra. Entonces, bueno, pues es un poco pues mantener la misma perspectiva con la que se hicieron los años anteriores, con la participación que ya hubo y con el mismo buen ambiente en el que pueden participar pues tanto gente que juega voleibol durante todo el año y tiene un nivel bastante alto con gente que pues que son nuevos en el deporte y que cuando vienen a ese tipo de eventos lo que hacen es conocerlo, disfrutarlo y poco a poco engancharse para poder participar durante las temporadas en la cancha de voleibol. Tampoco se puede crecer mucho más porque la zona de la playa está limitada para que también se pueda, para que no pueda interferir en los bañistas y en la gente que va a la playa de normal. Así que bueno, pues el objetivo es mantener un poco la participación en años anteriores.
Ahora sí, buenos días, Diego, Elena, buenas.
Hola, buenos días. Bien.
Para Elena, para aquella gente que esté interesada en apuntarse al torneo, porque mañana es la data límite, este viernes es el último día para poder apuntarse, ¿qué tienen que hacer nuestros oyentes para participar?
Pues tanto en las redes sociales, con @multivolei, en Instagram, en Twitter, en Facebook o Watervolei, está toda lo que es la información en el blog, está la hoja de inscripción, formar tu equipo, rellenar una hojita que es rápido y por supuesto animarse a participar porque el ambiente es increíble y como decía Diego antes, hayas participado, o sea, juegues a voleibol o no, vamos, hay que ir para todo el mundo. Además de decir que con la inscripción se regala una camiseta, agua, fruta y bueno, y otros sorteos que no podemos decir todo ahora, que son sorpresa.
Este evento, como ya hemos comentado, forma parte de un circuito. ¿Dónde se realizan las otras pruebas de este circuito?
Pues
la mayor parte se suelen hacer en territorio aragonés. Lo que pasa es que este año también, como novedad, hemos hecho una prueba en Andorra. Entonces, bueno, pues ya fuera de lo que es el circuito aragonés, pues va a haber las tres pruebas, la de Torredembarra, la de Altafulla y la de Andorra, que ya se realizó en el mes de junio. Pero vamos, es un circuito auspiciado por la Federación Aragonesa y que cuentan no solo con las pruebas del propio circuito, sino con otras de competiciones menores que lo que pretenden es promocionar el deporte del vóley a nivel local en los lugares en los que se suele desarrollar.
Imagino que habrá gente que no pueda asistir a todas las pruebas, ¿no?
Hombre, que hay gente que es como muy fan, ¿no? Que intenta ir guardándose y nos preguntan y nos van siguiendo en las redes sociales, que intentan guardarse esos fines de semana, pero evidentemente pues son muchísimas las pruebas que hacemos durante todo el verano y a todas a lo mejor no se puede estar, además decir que hacemos un ranking, entonces sí que hay cierta rivalidad de que si no voy a una prueba me voy a quedar por debajo. Sí que es cierto que la gente lo pasa muy bien y nos intenta seguir, y gente que viene a lo mejor a las pruebas de Torredembarra y de Altafulla porque viven más por la zona y que se reservan de año a año la fecha porque lo pasan muy bien.
De hecho,
sí, María.
De hecho, este año cambiáis de ubicación y el torneo lo hacéis al lado del Club Marítimo Altafulla. ¿Por qué este cambio, Diego?
Bueno, realmente esto es donde se hizo la primera edición. Uh-huh. Originalmente comenzó allí. La verdad es que se estuvo muy bien en la zona aquella. Lo que pasa es que sí que es cierto que de cara a montar las canchas, en el momento en el que ya te pasas un poquito hacia la zona del interior de la playa, pues ya tienes un poco la limitación del espacio en cuanto a la anchura de la playa. Uh-huh. El objetivo principalmente era no molestar a nadie. O sea, que pues, bueno, quien estuviese jugando el torneo disfrutara, lo pasara bien, pero que también que quisiera la playa pasar el día y no jugar a la bola y ni hacer nada que tiene que ver con el torneo, que también estuviese a gusto. Entonces yo creo que se partió la posibilidad de hacerlo en la zona del restaurante Miramar, y la verdad es que el año pasado no estuvimos demasiado bien, pues porque coincidía que en la zona había un montón de cactus que se iban los balones y al final pues te encontrabas con pinchas. La zona también estaba un poco limitada en el espacio en cuanto a la anchura de la playa, y volvimos a la ubicación original. Además, y porque fue una cosa que vimos todos en el momento en el que ya comenzamos con la competición el año anterior, sino incluso pues, el propio ayuntamiento que colabora con nosotros como organización y los propios jugadores, pues es algo que nos dijeron en la edición anterior. Y yo creo que, bueno, es un sitio perfecto para ese tipo de eventos, con las dos piscinas que se montan, quedan muy bien desde el punto de vista estético y además desde el punto de vista también pues de funcionalidad para la propia organización, pues es mucho mejor.
Elena, comentabas o invitabas sobre todo a la gente que no sabe apuntarse al torneo. ¿Se apunta mucha gente?
Sí, sí que hay personas que lo ven o a lo mejor tienen curiosidad y nos leen y ven que hay personas que no han jugado nunca y que se animan. Hay que tener en cuenta que además de lo que es el vóley playa está la modalidad del waterpolo y lo de los inflables. Ahí la verdad es que las personas que saben jugar muy bien lo tienen más complicado, porque el suelo es resbaladizo, y personas que han jugado a otros deportes o que no han practicado nunca el voleibol, pues se dan cuenta de que a lo mejor pues ganan partidos, además de decir que todo el mundo juega muchos partidos, porque una vez que pasa la fase previa se van por arriba, digamos, por la categoría de oro las personas que han ganado, pero hay otra liga que es la categoría de plata, con lo cual todo el mundo continúa jugando por la tarde y se juegan muchísimos partidos y merece la pena, y ahí a lo mejor en la categoría de plata te enfrentas de más igual a igual y es muy divertido porque hay partidos mucho más largos a lo mejor en equipos que tienen menos nivel que a lo mejor en equipos que pues eso, que saben jugar un poquito mejor.
Tercera edición del multivóley aquí en Altafulla. En Torredembarra también está muy consolidado el multivóley. Incluso, de hecho, también organizáis como una especie de campus, Diego.
Sí, eso Elena es un poco la directora. Te puedo contar ya mejor, pero
pues,
sí, la verdad es que
pues Elena.
Pues el campus nació un poco a la par que el multivóley. Vimos que una cosa era compatible con la otra, incluso se enriquecían ambas partes, y sí que es cierto que llevamos también 4 ediciones del campus de verano. Lo hacemos en julio en Torredembarra y lo culminamos con la prueba del multivóley, y decir que cada año vamos creciendo y también hemos llegado un poco casi a la zona límite de capacidad, porque decir que el campus de verano también lo compaginamos con Altafulla. Porque dormimos en el albergue en la casa de colonias de ahí de Altafulla, también vamos a la piscina de Altafulla, es decir, que Altafulla y Torredembarra para nosotros, para el equipo, para el grupo multivóley, pues está muy ligado, muy unido, y la verdad es que nos sentimos como en casa y nos encanta estar. estar por aquí.
Ya para terminar, os sentís mucho como en casa, estáis muy consolidados en Torredembarra en Barra y Altafulla. No sé si se ha interesado algún municipio más de la zona de Tarragona.
Pues de la zona de Tarragona no, pero sí que se han interesado de la zona de Barcelona. Lo que pasa es que, bueno, llega un momento en el que también no puedes llegar a todo. Uh-huh. Y se puede planificar con tiempo y sabiendo un poco cómo te puedes organizar en el verano y podríamos llegar a hacer alguno más. Pero bueno, yo creo que nosotros ya estamos satisfechos con lo que es la zona de Torredembarra, Altafulla y el lugar donde nos movemos, que suele ser por Aragón. Y una pequeña inclusión siempre en algún sitio distinto, pues bueno, tampoco pasa nada. Pero yo creo que ya con esas dos localizaciones tampoco hemos intentado movernos para conseguir alguna más. Pero estamos satisfechos con lo que tenemos. Y luego hay que sumar también lo que solemos hacer en invierno, que es una cosa innovadora, que se hace, es el único lugar en el que se hace en España, que es un snow volley, uh-huh. que lo hacemos en las montañas de Gandanchú y que bueno, es una cosa muy bonita también, y que incluso participaron este año, cuando lo hicimos, gente que viajó y que nos conocía desde Torredembarra, no desde la Altafulla de Torredembarra, pues para probarlo y para disfrutar también de una actividad diferente en invierno.
Pues Diego, Elena, mucha suerte, que vaya muy bien esta nueva edición del Multivolley y gracias por acompañarnos hoy.
Muchas gracias. Oye, a vosotros.
Y yo, si os parece, como todavía quedan un día y quedan plazas, yo lo que os pido es que, bueno, si alguien que nos está escuchando quiere todavía participar, pues que bueno, que no se lo piense, que lo haga, que lo disfrute y que se inscriba a través de la página web que os hemos nombrado, de watervolley.net o de las redes sociales, todo lo que hemos dicho, Elena, a través de Multivolley.
Perfecto.
Porque, bueno, es un día distinto, yo creo que lo pasará muy bien.
Perfecto, nosotros también lo animamos desde aquí, Marc. Jo crec que podem crear un equip del carrer major i apuntar-nos.
Doncs mira, encara estem a temps, per tant, a fer una mica de quòrum i a posar-se al banyador.
L'estiu sona al carrer major.
Deixem l'esport de costat i marxem cap a Reus a la nova ràdio per parlar de la nit del pataco d'Alforja.
Estàs escoltant Carrer Major amb la nova ràdio, lanovaradio.cat.
Una nit per reivindicar, més que reclamar el plat d'aquest plat del Baix Camp. Arnau Martínez, tu ja en saps fer de pataco?
No, jo de veritat que...
Tu i la cuina no,
està molt bo.
Saps fer alguna cosa?
A veure, la cuina són uns macarrons, un ou
home,
fregit...
Home, però això ho s'ha fet tothom.
Una pizza... Home, però ja és, però alguna cosa es comença.
I a més, aquí hem de puntualitzar. Els macarrons d'obrir de bossa i tot preparat o fer-los
no,
bé?
No, els faig, home, que no és tan complicat fer uns macarrons. però el pataco, t'ho dic, està boníssim, però fer-lo encara no. Qui ara li preguntarem si ens sap fer és el nostre convidat d'avui, el Casimiro. Bon dia.
Hola, bon dia a tots.
El Casimiro Rodríguez és regidor de festes d'Alforja. Primer de tot, saps fer pataco tu?
Jo no, no em cal, perquè com que tenim cuineres fantàstiques i cuiners allà al poble, no em cal.
Per què és això del pataco? Perquè la Marina no sé si ho coneix molt bé.
No ho conec gaire.
Bàsicament el pataco està constituït de trumfo i tonyina, la part més fosca, que és la que es conserva millor, perquè temps enrere això era el menjar típic de, sobretot dels pagesos, i aprofitaven doncs, allò que tenien a l'horta i ho posaven en una cassola i sortia un pataco.
O sigui, un plat ben tradicional del Baix Camp, més dit d'interior, no?
Sí, diríem que sí.
Aquesta nit del pataco, que després explicarem que ha anat evolucionant una miqueta, és una manera de reivindicar el plat, imagino.
Sí, i aprofitar que tenim un plat típic que l'Associació de Dones del nostre municipi ha conservat i ha mantingut durant tant de temps, doncs hem volgut afegir més coses i sobretot doncs, productes locals que es fabriquen de manera casolana al poble. Tenim una sèrie de productors i també intentar d'aconseguir un equilibri en una festa en la qual la gent del nostre municipi pugui participar i es pugui donar a conèixer doncs, a la resta de la comarca.
Perquè aquest plat, més enllà d'aquesta festa, és un plat que es faci, que es cuini habitualment a les cases?
Sí, és bastant habitual doncs, que es cuini doncs, a les llars del nostre municipi. La prova està és que s'ha creat i s'ha mantingut amb una festa tradicional.
Abans comentaves que l'havia mantingut aquest plat l'Associació de Dones, no?
Sí.
I com és això?
Tradicionalment l'Associació de Dones feia un sopar típic al municipi, que també era per aquestes dates de l'agost, i doncs era una mica de festeta amb un ball, i, que és el que nosaltres també mantenim encara. Vull dir, a la nostra festa, la nit del Pataco, i també com fèiem, vam fer durant 3 anys una fira, vam intentar de mantenir doncs, aquest ritme que ja portava a l'Associació de Dones, però ampliant-ho i afegint doncs, ingredients.
Encara és l'Associació de Dones, no?, qui s'encarrega del sopar en si?
Sí, l'Associació de Dones és la que porta endavant el tema. Hi ha dos aspectes diferenciats, un és el tema del sopar i l'altre és el tema de les degustacions. Les degustacions anirien més pel tema de la productes d'Alforja, creats amb productes locals, i el plat del Pataco seria el sopar, que és també amb un postre, que també són productes del poble.
Ha anat evolucionant una miqueta, ara ho deies, primer aquest sopar que feien el grup de dones, després la fira, ara s'ha passat a la nit del Pataco. Aquest canvi de fira a nit, per què es va produir?
Perquè nosaltres, bàsicament, la intenció primària de fer una fira i ara fer la nit era aconseguir doncs, la participació del nostre municipi, la participació ciutadana i, a més, entre tots, construir una festa en la qual ens sentim còmodes i, a més, ens puguem exportar als demés, vull dir, ens podem donar a conèixer. I la fira era més una cosa típica dels dos municipis. Nosaltres som un municipi petit i ens costava molt doncs, de mantenir-ho. Llavors hem buscat un entremig entre el que es feia l'Associació de Dones va començar a fer i la nit i la Fira del Pataco, i hem aconseguit una nit del Pataco que en part ja era era el dissabte de la Fira del Pataco. Vull dir, reconstruït doncs, amb tot allò ingredients que tenim al municipi.
Suposo que ara, pel que estàs comentant, que l'objectiu de la fira, més de reivindicar aquest plat, el plat del Pataco, també és promocionar els productes quilòmetre zero.
Sí, evidentment. Buscar el Pataco com a ganxo, com a cosa més tradicional, i aportar, doncs, donar a conèixer els nostres productes que en tenim, i de molt bons. I la nit del Pataco és un bon punt perquè la gent pugui venir i conèixer-los.
I aquí entra,
com és, a més, digues, Marina.
Que aquí entra en joc la zona chill-out amb productes com el celler de Mas Molets, el vi de Mas del Botó, no és així?
Sí, enguany, l'any passat el nostre celler és el del Mas del Botó, el celler i el seu enòleg, el Josep Maria Llordó, és un dels que dona més empenta a tota la moguda de la nit del Pataco. I hem volgut convidar a un celler perquè el Mas del Botó està dins de cellers singulars, que són 9 cellers de la província de Tarragona, i hem volgut convidar un Mas Molets, que és un celler de Valls, ens aportarà una mica per poder aquestes degustacions, que la gent pugui triar entre blanc, rosat i negre.
Que a més has portat aquí l'estudi una ampolla de vi, unes avellanes, expliquen's.
Sí, sobretot he portat dos productes, els més rellevants. Tots són rellevants, però bueno, tots són una mica molt ampli, no? Sobretot l'avellana Ribeta, perquè és un producte que potser no es coneix tant, i és una varietat que es fa al poble i sobretot es produeix al Forja i Vilablana. És una varietat que és més dolça i a més té una closca molt més tova que les altres. I el Mas del Botó, el vi de casa nostra, del Forja.
Enguany, la nit, hi ha algunes novetats, com per exemple que el programa ve farcit d'activitats més lúdiques, no?, per intentar encaixar i allargar la nit, no?
Sí, perquè durant la nit aniran succeint coses, perquè a més el que també buscàvem és que la cultura, o sigui, les nostres entitats, hi participessin. I durant la nit doncs, aniran interactuant. Són les entitats, la nostra cultura, la que posa en escena el tema de les degustacions. Ells són els que, i sobretot el que estem molt contents és el combinat del grup de jovens, que són els que participen més, interactuen més a l'hora de posar en pràctica les degustacions.
I per acabar ja, Casimiro, tampoc ens podem perdre, jo crec que fins i tot em crida més l'atenció, les postres, mató, bres de gitano, mamelada de cireres, ametlles, avellanes, les ribetes, que ara en parlàvem, tot denominació d'origen d'Alforja, no?
Sí, allà a Alforja tenim també una entitat, que és el Cingle Vermell, que és una entitat que està intentant de recuperar oficis antics. Ells són els que aporten més no diríem l'experiència, però sí que aporten aquell punt més d'elaboració. Llavors això combinat amb l'associació doncs surt i els productes, perquè hi ha el mató, hi ha marmelada de la Montserrat Rull, tots són en general productes del nostre municipi, que tot això amb una elaboració amb l'associació de dones.
Doncs Casimiro Rodríguez, esperem que vagi molt bé aquesta nit del Pataco i que s'ompli de gent.
Esperem que sí, sobretot perquè no us podeu perdre doncs, algun directe que hi haurà, de presentacions que s'han fet al nostre municipi, de videoclips, i sobretot m'agradaria, ja per acabar, que... m'agradaria fer un oferiment als oients i oientes de,
endavant.
I visors del vostre programa. M'agradaria que tots aquells que a través d'aquest programa hagin escoltat dient una paraula clau, que és sobretot el producte mare del Pataco, dient la paraula gallim, doncs anant a l'estand de punt de venda d'etiquets, entrant en un sorteig de productes de locals.
Perfecte,
ja
doncs...
Ja ho sabeu, a dir que llim.
Ja ho sabem, Arnau, ja et toca entrar en aquest sorteig. Moltes gràcies, Casimiro Rodríguez.
Jo correré cap allà.
Moltíssimes gràcies.
Regidors de Festa de l'Alforja. I Arnau, no pares, perquè tots els convidats et porten vi. Jo no ho entenc, això.
Sí, tots em porten vi, avui avellanes, també tenim de tot aquí.
Moltes gràcies a tu també, Arnau.
Fins demà.
Toni, posa'm aquella música que havíem pactat tu i jo, va.
No rompas más, mi pobre corazón. Estás pegando justo, entiéndelo.
M'han comentat que el ball de country està de moda a Torredembarra i tenen un grup de balladors i balladores que, per cert, de gran nivell. Anem fins a on a la torre.
Estàs escoltant Carrer Major, amb on a la torre, 107.0 FM.
Carol, m'han comentat que estàs ballant el No rompes más ja.
Aviam, Marina. Sí, la coordinació no és lo meu, ni amb els guions del Carrer Major, que de vegades se'm despapela tot. Tu creus que jo puc fer aquests passos que fan, aquestes passes de ball tan complicades que fan aquí al country?
Ai. De poder pots, si el No rompes más, tothom l'ha ballat algun final de curs. Segur que els teus balladors el compliquen molt, però tothom ha ballat el No rompes más algun final de curs.
Bueno, i ells ballen d'altres tipus de cançons més autèntiques, podríem dir. No vull dir res contra el No rompes más, però vaja, segur que en saben moltes més. Si et sembla, te'ls presento.
Sí, endavant.
Te'ls presento als nostres convidats, te'ls presento. Són el Toni García i la Belén Márquez. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia, bon dia a tots. Qui són? Doncs bé. El Toni García i la Belén Márquez doncs, van participar al World Dance Masters que es va celebrar a la ciutat anglesa de Blackpool. World Dance Masters, per tant, els masters del ball.
Déu-n'hi-do.
Sí, quan diem masters de l'univers, exacte. Enhorabona pels èxits. Tenim aquí, de fet, el guardó que va aconseguir el Toni. Primer de tot, jo el que volia dir-vos és que de bones a primeres, associar Torredembarra a country pot sonar una mica d'un altre món, no? Vosaltres sou del Club d'Esports Tens la Torre i ja fa anys, de fet, que practiqueu aquesta disciplina. Quins són els orígens del vostre club?
Bueno, el club, de fet, va ser una necessitat per temes d'administracions i d'espais a l'Ajuntament. El club està adherit a l'associació Country La Torre, que portem a Torre d'en Barra, doncs, bo de 12 anys, i nosaltres portem a Mont de Line Dance fa gairebé 25, o sigui que ja fa molts dies que anem voltant per aquests mons. I el club, doncs, el Country o el Line Dance sempre havia estat una cosa molt social, havia sigut un tema que no s'havia arribat a considerar un esport, però ja fa d'uns anys cap aquí, estic parlant d'Espanya, fora d'aquí sí, aquí no s'havia tingut massa, no havia tingut massa difusió com a esport, però ja portem uns anys que això està funcionant, que s'ha considerat que és un esport, amb la qual cosa, doncs, et toca entrar una mica en la dinàmica de qualsevol esport, amb la qual cosa, van tindre que crear un club per poder accedir, doncs, a tot el ventall d'opcions que et dona el fet de ser un esport.
I això del line dance, perquè hem dit que tu ets campió de line dance en la Intermediate Silver, vas ser campió. I
sí,
ara ets
campió va ser l'any passat, i aquest any
subcampió. Amb un altre nivell. També la Belén també ha aconseguit arribar a les finals amb country i freestyle. En aquest cas, no sola,
tot sinó coreografia.
És coreografia, és a part.
Què és això, el line dance, què és?
Traducció literal és ballar en línia.
Sí. No té gaire complicació.
És exactament això. O sigui, el tema és que aquí a Espanya, i a Catalunya sobretot, es va identificar en els seus principis únicament amb la música country. Vale? Però, de fet, el resto del món això no ho han tingut mai en compte, i, de fet, el line dance es balla en qualsevol estil de música. Vale, pel meu gust, algunes que no caldria, però bueno, de gustos...
Com la que hem sentit. No rompes
no, mal. O sigui, el tema de les músiques llatines, per exemple, a mi em sobren una mica, però és un tema molt personal. De fet, s'utilitzen músiques llatines per fer la indència i fins i tot en competició. Però això és un tema personal, això ja no hi entrarem. Amb la qual cosa, aquest era una mica la disfunció, que aquí s'ajuntava la indència en country, tothom ho identificava com a country només. I el country només és la música i el line dance és la manera de ballar. De fet, és així de simple. Qualsevol que balli sol en línia amb una pista, independentment de la música que soni, està fent line dance.
Però ballar... Pots ballar country sol... vull dir, no cal ballar alineat, no?, per ballar country. O sigui, es pot dir que jo... No, jo no, Però...
ja t'anaves a liar, Carol, ja t'anaves a liar.
Es pot dir que una persona balla country si balla en un bar sol quan sona música country? Sense estar en línia?
Continua sent line dance, està sol. Sí, està sol també estàs en una línia. Sí. Sí, la diferència és que no estàs en parella, que no ballen dues persones, que no tens la necessitat de tenir una parella. Que tu ballen sol, ja balles, ja és line dance. I si és en música country, doncs podríem dir que balles country.
Però,
bàsicament és això.
Com ens hem d'imaginar ballar sol en línia i ballar parella en línia? Vull dir, és una mica complicadet, no?
Les parelles no ballen en línia,
d'acord.
En cercle.
Val. No ho havia entès, això.
Sí, no. O sigui, a mi m'agradaria que sempre que no tinguis una parella, que no estiguis agafat en parella, que balles sol, estàs ballant line dance. I ja està, independentment de la música que vulguis fer servir.
I ara comentàveu que el tema aquest del ball convertit en... No convertit, vull dir, adoptat com un esport, perquè, clar, evidentment vosaltres veniu de competir. Sí. Veniu de competir amb aquest World Dance Masters. I per vosaltres, doncs, és un esport, en realitat. O és oci, és esport...
A veure, nosaltres encara som dels que fem les dues facetes, tant fem la part d'oci, la part més social, i també fem la part esportiva. Nosaltres ho portem bastant separat, intentem que les dues coses siguin diferents, perquè són dos mons diferents, encara que utilitzem les mateixes músiques o les mateixes coreografies, però una cosa és que tu te'n vagis un diumenge a ballar en una festa sense cap mena de preocupació, i una altra cosa és dedicar-te a l'esport, que et demanaran moltes coses que per anar a ballar aquell diumenge no et fan falta. És diferent el tema de l'esport, com qualsevol altre esport, t'implica una tecnificació, t'implica uns entrenaments molt exclusius per una cosa molt concreta. Durant l'any ens fem 6 balls en total, a molt estirar, a nivell de competició, quan a nivell social potser ensenyem 100 balls a l'any, amb la qual la dedicació que li dediques a cada una de les coreografies és molt més petita a nivell social que no passa a nivell de competició. Tot i que són mons molt paral·lels, però nosaltres intentem que vagin separats, no barrejar-los.
I com us prepareu per fer front a aquestes competicions?
Amb moltes hores. A veure, jo tinc la sort que sóc entrenador A de la Federació Espanyola de Ball Esportiu, portem molts anys preparant-se tècnicament a nivells de coneixements, Belén a més és jutge nacional, en el qual has de fer una formació, com a tot arreu. T'has de formar, has d'intentar ballar amb els millors. Tenim la sort que a nivell amb la Light Dance Association aconseguim portar números 1 mundials que venen a entrenar 2-3 cops a l'any com a mínim aquí a Catalunya, amb la qual aprofitem aquests entrenaments per anar pujant de nivell. Bàsicament, com qualsevol altre esport que coneixem, doncs, tenim que treballar igual i dedicar-li moltes hores i molts calés.
Però un dubte que jo tinc, ara estàveu comentant al principi de tot que el line dance ja està considerat una modalitat esportiva, vosaltres competiu internacionalment, a l'hora d'anar a fer aquestes competicions internacionals, totes les despeses us les heu de pagar vosaltres o hi ha algun tipus de federació que us pugui ajudar?
A veure, hi ha una federació espanyola i una federació catalana. Totes dues, teòricament, i recalco la part teòrica, tenen la part de line dance, però diguem-ne que no està funcionant. Amb la qual cosa, tot el que s'està movent a nivell de line dance, a nivell internacional, no només aquí a Espanya, sinó a tota Europa, ho estan desenvolupant entitats privades, com és en aquest cas la World Dance Master, que té la sort que està en tot el món, treballa a tots els països del món, bueno, tots no, però a gran part dels països del món, està pràcticament a tots els continents i tenen la capacitat organitzativa de crear aquests campionats del món perquè a tots aquests països n'hi ha proves internacionals per poder arribar. Què vol dir? Que les federacions d'aquí de moment no estan invertint amb el tema del line dance, el tenen una mica com agafat perquè no se'ls pugui escapar, però tampoc estan treballant per line dance, de moment, perquè això s'està treballant, ja ho veurem més endavant, però de moment no, amb la qual cosa ens costa pagar-s'ho absolutament tot. L'any passat es va fer un intent a través de la Federació Espanyola, de fet l'any passat jo vaig anar a competir a Blackpool amb la teòrica selecció nacional i allà sí que ens van ajudar amb el tema dels gastos de viatge. Encara que una part la van tindre que pagar nosaltres, però es van donar un cop de mà, la veritat és que important. El que passa va ser un projecte que va morir allà i no ha tingut continuïtat.
Parlàvem ara de la vessant competitiva, parlem ara una mica de la vessant social, precisament per aquesta trobada de diumenge que prepareu aquí a Torredembarra, que suposo que és més per la vessant social, per la vessant lúdica, no?
Totalment.
Totalment.
Belén, com es planteja aquesta trobada de diumenge?
Bueno, la trobada aquesta serà exactament com cada any, vindran coreògrafs de la nostra comarca i, bueno, alguna de Barcelona.
I de Girona.
De Girona, bé?
Sí, la Maria va de Girona.
Ah, vale. Bueno, doncs de Girona també. I farem des de les 5 de la tarda, hi haurà ball lliure, començarem a fer els tallers de line o de country, com voleu dir. Hi haurà balls de tota mena, hi haurà uns quants que seran de música country i uns quants que no seran de música country. De fet, tindrem la coreografia que sí que va guanyar en categoria country de beginner de dues companyes nostres i estaran aquí les dues per ensenyar aquest ball i és freestyle. O sigui que està molt bé, molt bé. I després farem la botifarrada, com cada any, i continuarem ballant fins que tothom es cansi. Normalment es cansen ells abans que nosaltres.
Està obert a tothom. A quina hora ho feu i on?
Sí, comencem a les 5 de la tarda, fins que ens deixin, a la plaça del Castell.
I obert.
Obert a tothom.
No cal ser un... Si a la primera de canvi et fots de lloros, no passa res.
No passa res. No.
D'acord, Marina, tu i jo podem anar-hi.
Ho preguntaves per tu, això de...
S'ha notat?
Esteu convidades totes dues.
Aviam, els banys que s'ensenyaran hi hauran una miqueta més difícils, però normalment són molt senzillets.
Jo no sé si...
Jo, per exemple, ensenyaré un molt facilet.
Jo no sé si podré venir, però la Carol us l'envio segur, no patiu.
Perfecte.
Moltes gràcies, doncs Toni García.
Serà molt benvinguda.
Moltes gràcies, Toni García i Belén Márquez, i enhorabona per aquests guardons.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Carol, ara vull saltant de la taula i començant a ballar, eh?
Però no em veureu.
Ah!
La màgia de la ràdio.
La màgia de la ràdio. Moltes gràcies, Carol.
Vinga, a reveure.
Viu l'estiu a Carrer Major.
Del ball parlem d'animals i per fer-ho l'hem anat cap a Montblanc.
Estàs escoltant Carrer Major amb Ràdio Montblanc 107.0 FM.
Alba Nebot, tu que ets més de gats o gossos?
Jo de gossos, Marina. A mi m'agraden molt els gossos. A casa meva tenim un gos molt maco.
Sí, sí, sí. Que, jo ho corroboro. Un gos així molt petit, però existeix, existeix.
Doncs avui, aquí a Montblanc, volem parlar de gossos, volem parlar de gats, volem parlar d'animals de companyia en general. I és que per això existeix aquí a la Vila Ducal l'associació Gat i Gos. Ens acompanya justament l'Andreu, que forma part d'aquesta associació, i ens podrà explicar una mica quina és la tasca que realitzen. Andreu.
Hola, bon dia.
Benvingut a Carrer Major i aquí als estudis de Ràdio Montblanc. Parlàvem dels animals de companyia, que malauradament ara l'estiu és una època que habitualment pateixen d'abandons. És una època en què els abandons d'animals de companyia augmenten. No sé si vosaltres ho heu detectat també aquest estiu.
Bé, sí, és un tema que sempre s'ha parlat, que a l'època de vacances la gent els abandona perquè no pot estar per ells o no el pot prendre, però sí que creiem que en els últims anys aquests abandonaments han baixat. No sé si és perquè cada cop hi ha més hotels, hi ha més gent que pren els animals de vacances, o també hi ha més llocs on puguis deixar, o residències canines, que es diuen, on tu pots deixar la teva mascota i pots estar tranquil, o familiars que el cuidin, i per això trobem que ha baixat el nombre d'abandonaments a l'estiu.
Els amos, sobretot gossos, entenc que és el que s'abandonen,
sí.
Poden patir algun tipus de sanció, de multa, si es pot vincular l'animal abandonat amb el seu propietari?
A veure, per llei, tots els animals domèstics, tant gats, gossos com fures, han d'estar xipats i censats a l'Ajuntament. Llavors, si això fos així i tots els gossos estiguessin xipats, qualsevol gos que es trobés seria fàcil localitzar el seu propietari. El que passa és que no sempre és així. Nosaltres a Montblanc trobem molts gossos, bueno, la policia local, i molts no porten xip. És un tema que caldria apretar una mica els propietaris perquè perseguir la llei.
De fet, aquí a Montblanc hi trobeu molts animals abandonats, normalment, així, anem a parlar, en un any. Quantes mascotes us podeu trobar abandonades?
Això és una feina més de la policia local, perquè quan algú estava un animal suquen en ells i ells comproven si tenen xip i segueixen el protocol i tal, però no te puc dir un nombre d'abandonament. No sé si són molts o són pocs, per desgràcia jo crec que són molts. Sí que n'hi ha molts que sempre acaben amb el propietari, també hi ha molta gent que deixa els animals que tombin, que es passegin sols, i molta gent que és un cop i un altre que mira que se t'ha perdut, t'han trobat el gos a la plaça un cop, una altra vegada, i aquests propietaris doncs continuen deixant la porta oberta, el gos sense identificació, i amb el perill que de deixar l'animal, que pot provocar qualsevol accident, el poden atropellar, algú el pot agafar i robar-li. Són aspectes que caldria reflexionar.
Estem parlant molt dels gossos, però suposo que durant l'estiu també s'abandonen altres animals, com per exemple gats o altres animals, no?
Sí, gats és el mateix. Bé, el que ara trobem amb el tema de gats és que, com sabeu, a Montblanc hi ha bastantes colònies de gats que nosaltres des de l'associació estem, a poc, les anem gestionant, esterilitzant les femelles per així controlar la població. El que passa és que ara l'estiu és l'època de cria i llavors és molt normal que ara al vespre, passejant per la població, la gent trobi gatets petitets i a vegades aquests gatets els troben sols, sense la mare. I el que fan és, oi, mira, uns gatets aquí que els han abandonat, els agafen i els prenen cap a casa i truquen a l'associació del plan, mira, m'he trobat uns gatets i és que no me'n puc fer responsable. Llavors, això cal avisar a tota la població que s'assegurin abans d'agafar uns gatets si la mare ha estat pels voltants, perquè no pot estar tampoc 24 hores pendent dels bebès, i llavors ser responsable i prendre, o sigui, tirar endavant un gatet és molt difícil. Qui millor ho fa és la seva mare. Són biberons cada 3 hores, estimulats, és complicat. N'hem tirat endavant des de l'associació, però tampoc és una obligació que tenim nosaltres, perquè tots tenim feina, i llavors és un tema que també ens hi trobem en aquesta època de l'any. Molts gatets que la gent els veu pel carrer, li fan pena, els agafa, llavors veu que és complicat i diguéssim que ens ho passa a nosaltres.
Per tant, els gats aquests del carrer no s'haurien d'agafar perquè el seu hàbitat natural, per dir-ho d'alguna manera, és allí.
No dic que no s'hagin d'agafar. A vegades nosaltres hem donat gatets en adopció del carrer i a vegades gatets que els han abandonat, els han trobat en un contenedor dins una caixa i això és un clar abandonament. Ara, si trobes uns gatets, primer que tot, has assegurat que la mare no estigui a prop.
D'altra banda, els animals, enguany que hem viscut una onada de calor molt forta, els animals també pateixen aquesta calor. Quines precaucions hem de prendre?
Sobretot, molta aigua, sempre disposar d'aigua. Nosaltres a les colònies, tots els alimentadors, sempre tenim un recipient en aigua. I la gent que troba a passejar els gossos, és evitar les hores de màxima calor i a fer les potes pateixen molt si vas per asfalt al primer migdia. Imagina't nosaltres si anéssim descalços trepitjant l'asfalt a la temperatura que deu estar.
Andreu, ens estàs donant molt bons consells sobre com cuidar dels animals, però ens agradaria saber què feu des de l'associació exactament. Quin és el vostre objectiu principal?
Doncs bé, la nostra associació es va formar fa un parell d'anys i més que res el nostre objectiu era gestionar les colònies de gats, que trobem que és un problema que sempre hi ha hagut a la població i no hi havia ningú que feia càrrec. Com hem dit, el que fem és gestionar a través d'esterilització, que és el mètode de captura, esterilització i retorn de les gats de la colònia. D'aquesta manera es controla la població. I llavors també amb l'Ajuntament vam fer un que diem carnet d'alimentador, perquè hi havia moltes queixes de veïns que es queixaven de la gent que donava menjar, que donava doncs, restes del dinar o les típiques llaunetes, i allò pues, doncs, a l'estiu feia molta olor, hi havia mosques, casa brutícia al carrer. Llavors vam ficar una sèrie de normes per alimentar. I bàsicament és pienso sec, sempre que es pugui en un recipient, en un lloc que no es vegui molt, i un recipient d'aigua. Vull dir, amb això els animals no s'hi cal més. Aquesta és una de les coses que fem. I després també el que ens trobem és que quan apareix un gos abandonat a la població de Montblanc, aquest gos se n'anava directe, si no sortia el propietari en unes hores, se n'anava directe a la protectora. Nosaltres no ens podem fer responsables del gos perquè no tenim cap espai físic on tenir-los, però sí que a través de xarxes socials i difusió podem fer publicitat de s'ha trobat un gos a tal carrer. i a través de la difusió ens ha servit per trobar molts propietaris i així salvar el gos d'anar a la protectora. Però com ja et dic, això també passa perquè molts gossos no tenen xip, sinó seria en pica els dents, mires, surt un número de telèfon, truques al propietari i ja està.
Com bé expliques, feu tasques molt diverses, doncs. Tot és a través del voluntariat?
Sí, sí, som una associació sense ànim de lucre. Actualment hem estat format per uns 40 socis i cadascú arriba fins on pot. Tenim feina, tenim família i mira, com podem, són hores, perquè això mateix d'esterilitzar gat, doncs has d'anar amb una gàbia trampa, has de conèixer els gats, has de portar el veterinari, és un postoperatori, és dedicació.
I perquè la gent conegui tots aquests consells que ens donaves, feu algun tipus de campanya més de cara a la pedagogia o a educar a la població sobre com cuidar bé els seus animals?
Han fet alguna xerrada oberta sempre a la població. L'any passat vam estar al festival aquest de Ciències. Uh-huh. Han fet alguna xerrada també amb el CAU d'aquí a Montblanc. I sí que ens agradaria, perquè creiem que són el futur, anar a les escoles i als instituts i explicar als nens com cal tenir una mascota, si tenen mascota, pensar-se-ho bé abans de tindre, perquè requereix d'unes funcions i tal. Això és, diguéssim, el que tenim pendent, si no per aquest any, per el pròxim curs.
De fet, creus que ha crescut la conscienciació envers els animals? Perquè la sensació que hi ha des de fora, des de la gent que potser no estem tan al dia a dia, és que cada cop hi ha més consciència.
Sí, nosaltres creiem que sí. Ja mateix, des que estem a l'associació, sí que trobem que molta gent, quan vol un gat, un gos, ens ve a nosaltres i diu, mira, voldria adoptar un gat o adoptar un gos. Ja no van a un particular que li cria o el compren. Ja, això és un molt bon senyal.
Doncs moltes gràcies per atendre'ns. Ho tindrem en compte, que a l'hora de voler un gat o un gos és millor adoptar que no comprar-lo. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I moltes gràcies a tu també, Alba.
A tu, Marina.
Tanquem carrer Major sabent que dos morts i un ferit greu en un atac en ganivet a prop de París que ha reivindicat l'atac islàmic. Demà continuarem i segurament parlarem d'això i de molt més.
Has escoltat Carrer Major, un programa fet des de Ràdio Ciutat de Tarragona, Altafulla Ràdio, Ràdio Montblanc, Ona la Torre, Ràdio La Selva, Ràdio Hospitalet de l'Infant i La Nova Ràdio, en col·laboració amb la xarxa de comunicació local.